L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda. Els saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra i Villar els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les EMUTE. Avui dimecres, dia 15 de febrer, destacarem... El manteniment de les xarxes de reg i les actuacions preventives, principals vectors de lluita contra el musclo zebra. Mobilització de mestres i famílies contra les retallades amb tancades en diversos centres educatius. La verdura de l'aldea duplica el seu preu per les gelades en altres zones. Una empresa ebrenca utilitza la homeopatia aplicada a l'agricultura. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. Un bon manteniment de les xarxes de reg, la necessitat d'avaluar la idoneïtat de cada tractament en funció de la tipologia de les comunitats de regants i la realització de seguiments continuats d'aquests tractaments són les principals conclusions que van traslladar ahir dimarts al matí als afectats els autors del projecte ZebraReg, que ha analitzat la plaga i la eficiència de les mesures per aturar-la. El projecte ha estat desenvolupat pel laboratori ZM Flix en col·laboració amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i amb el finançament d'Endesa i l'associació nuclear Ascó-Vandellòs. Els responsables de ZebraReg s'havien proposat abordar per primer cop i de manera global la problemàtica del musclo i altres espècies de moluscos invasors a la xarxa de regadius de la Ribera d'Ebre per proporcionar als regants i a l'administració unes pautes senzilles per a la prevenció i tota la informació pràctica recollida de les proves de camp realitzades en diferents comunitats de regants. Segons recorden, la implantació de sistemes preventius i de control contra la proliferació del musclo zebrat en infraestructures de reg és una mesura estratègica per al sector agrícola i suposa un estalvi sobre els costos de manteniment de les xarxes afectades per aquesta i altres espècies de mol·luscs invasors. En aquest sentit, el projecte pretén aportar eines per a la millora de la competitivitat d'un sector productiu amb uns marges econòmics molt estrets. Els resultats del projecte es van presentar a la seu de l'Arxiu Comarcal de la Ribera d'Ebre, a Móra d'Ebre. L'acte va estar presidit pel director general de Desenvolupament Rural, Jordi Sala, i va comptar amb la presència de representants de les comunitats de regants i dels consistoris locals. Als assistents se'ls va lliurar un folletó divulgatiu que també es distribuirà a totes les comunitats de regants que estiguin o puguin estar afectades en un futur per la presència d'aquests mol·luscs invasors per a que puguen prevenir les conseqüències i alertar a l'administració en cas de detectar-ne la seva presència.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Les protestes i mobilitzacions de mestres i famílies contra les retallades amb tancades en diversos centres educatius, impulsades pels sindicats, es van concentrar sobretot a l'àmbit metropolità de Barcelona. A Tortosa, la tancada es va suspendre. Pares, professors i alumnes van celebrar ahir dimarts una jornada de mobilitzacions contra les retallades que en alguns casos havia d'acabar amb tancades de nit en alguns centres educatius. La iniciativa, recolzada pels primers sindicats de l'àmbit educatiu, es va estendre sobretot a l'àmbit metropolità de Barcelona, on es van concentrar la major part de tancades. La protesta s'iniciava un dia abans de que el Parlament aprovi els pressupostos del 2012 i també es vol que avui dimecres sigui una jornada de lluita. Tot i que durant la reunió del ple de la Junta de Personal d'Ensenyament de les Terres de l'Ebre, celebrada ahir a la tarda, els 25 membres que la integraven havien decidit passar la nit a la seu de la Direcció dels Serveis Territorials, a Tortosa, la tancada es va suspendre després d'una trobada amb el delegat d'Ensenyament a l'Ebre, Antoni Martí. Quan els representants sindicals li van explicar la decisió que havien pres contra les retallades de la Generalitat, coincidint amb l'aprovació dels pressupostos avui dimecres, el director dels Serveis Territorials es va comprometre a fer arribar les seves reivindicacions al Consell Escolar de Catalunya. En aquell moment, la Junta de Personal d'Ensenyament va reconsiderar la seva decisió i va optar per suspendre la tancada.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
l'Horta de l'Aldea, ha estat una de les poques zones on la onada de fred que escombra Europa les últimes dues setmanes no hi ha provocat greus danys, mentre el Baix Llobregat, Maresme, la regió de Múrcia o la Bretanya francesa, les baixíssimes temperatures i la neu, en el cas de França, provocaven danys massius a l'horticultura, a l'Aldea la producció s'ha mantingut quasi al 100%. I no només s'ha mantingut la producció, a excepció d'un 2 o 3% de la verdura afectada, sinó que el preu ha augmentat de manera considerable a causa de la caiguda de producció de la competència. El president de la cooperativa de l'Aldea admetia ahir al Diari de Tarragona que el preu d'algunes verdures destinades al mercat exportador han augmentat entre un 50 i un 70% des de meitats de gener abans de l'onada de fred. La coliflor i l'enciam de mil fulls, en menor mesura, han assolit aquests percentatges d'increment, assegurava el president, mentre que la carxofa, tot i que ha augmentat de preu, ha patit una davallada de producció pel fred, no per la gelada. Falcó lamentava que la bonança de preu sigui provocada pels danys en altres zones productores, però admetia que l'increment de cotitzacions ha estat benvinguda.
Serveis informatius de Mute.
Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens informa avui que una empresa ebrenca utilitza la homeopatia aplicada a l'agricultura. La seva aplicació pot permetre, segons diu, aconseguir l'adaptació a les certificacions ecològiques i residu zero. No és així, Josep?
Doncs efectivament, ens ha semblat una notícia força curiosa i que segurament tindrem oportunitat de desenvolupar més amplament en una propera ocasió. Ara, de moment, el que volem explicar-vos és que el conseller comarcal d'Empresa i Ocupació, Ivan Romeu, presentava ahir mateix al Consell Comarcal del Montsià aquesta empresa d'assessorament agrícola anomenada Planta Sana, que té la seva seu a Sant Carles de la Ràpita i que du a terme una agricultura innovadora. Planta Sana és una empresa d'assessorament agrícola ubicada a les Terres de l'Ebre que du a terme un sistema de producció agrícola de baix cost. També es dedica a assessorar qualsevol tipus de cultiu sota paràmetres d'agricultura integrada, residu zero i ecològica, perquè utilitza mètodes de homeopatia per tal de dur-la a terme. En el transcurs d'aquesta xerrada informativa, el gerent de l'empresa, Miquel Latorre, va explicar que a nivell econòmic aquest sistema homeopàtic de cultiu disminueix els costos des del primer dia i elimina els tractaments químics, així com les hores de maquinària. Per la seva banda, Ivan Romeu va ressaltar que en la situació crítica que pateix l'agricultura és necessari buscar noves alternatives de cultiu més econòmiques i més sostenibles. Actualment, a les Terres de l'Ebre, Planta Sana aplica aquesta metodologia de cultiu basada, com diem, en la homeopatia a 132 hectàrees, principalment en terrenys de mandariners, també en camps d'arròs, préssecs i nectarines. Els resultats, segons Planta Sana, són unes collites sense residus fitosanitaris i la seva fruita, a més de tenir més potencial de comercialització, permet desenvolupar un sistema de producció adaptat a les certificacions ecològiques i residu zero.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio, ens informa avui que, segons la regidora de Comerç de l'Ajuntament d'Amposta, Rosita Pertegaz, la festa de la carxofada és una bona oportunitat per dinamitzar el sector gastronòmic i comercial d'Amposta. La festa de la carxofada tindrà lloc el proper dia 25. No és així, Manel?
Doncs sí, Tomàs, segons la regidora de Comerç de l'Ajuntament d'Amposta, Rosita Pertegaz, aquesta és una manera de potenciar el sector econòmic i el comerç d'Amposta. Aquest any la carxofada està organitzada per regidories de comerç i de turisme de l'Ajuntament en un nou plantejament per aglutinar esforços entorn d'aquests dos sectors importants de la nostra ciutat, el gastronòmic i el comercial, que necessiten, evidentment, un impuls. En aquest nou plantejament suposa, en primer lloc, traslladar la festa habitualment es feia en diumenge al dissabte, amb la finalitat de que totes aquelles persones, no tan sols d'Amposta, sinó d'arreu de les Terres de l'Ebre i de Catalunya, que visiten aquesta festa de la carxofada, tinguen també l'oportunitat de visitar el comerç de la ciutat i passar tot el dia a Amposta, tal com explicava la regidora.
De passar-la de diumenge a dissabte, perquè creiem que era una manera de dinamitzar el que és la ciutat d'Amposta, fent altres activitats relacionades en el comerç, o com pot ser la visita que es farà al museu, o com pot ser les activitats que es faran al mercat. I d'esta manera mirar d'aglutinar altres activitats que es poden fer durant la festa aquesta de la carxofa, que és una festa molt, molt bonica i molt nostra, i bueno, que es tracta d'això, de dinamitzar, i per això el canvi del diumenge al dissabte, perquè ens trobàvem en el cas de que venia molta gent de fora, però que aquesta gent estaven les hores que durava el tema de la degustació dels plats, cuinats en, bàsicament en el producte de la carxofa, però que després aquesta gent pues, marxaven. Tampoc, suposo que a lo millor sí que anaven a visitar una mica el Delta i això, però a nosaltres el que ens interessava és que tinguessin una oferta que es poguessin quedar tot el dia en posta.
El pavelló Firal, com cada any, tindrà lloc a la degustació dels diferents plats cuinats amb la principal protagonista de la jornada, la carxofa. 8 degustacions de plats suculents i originals preparats per diferents restaurants d'Amposta i un magnífic postre, a més de degustacions d'ostres i cava, paradetes de productes típics que aquest any han volgut estar de manera massiva en aquesta fira, a més d'actuacions de la xaranga Suc d'Anguila i també de cantadors de les Terres de l'Ebre. També hi haurà passeig amb carro i d'altres activitats per als més joves, activitats com pedalegem tots amb la col·laboració del Mas de la Cuixota. Recordar també que, a més, a la plaça del Mercat, a la plaça Ramon Berenguer IV, a partir de les 11:30 del matí, es podrà fer un vermut i també assistir a Fira Stocs, organitzada per la Federació de Comerç d'Amposta. Amposta Ràdio també hi participarà durant la tarda, fent una bona selecció musical dels 60, 70 i 80 en directe des de la plaça del Mercat.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Francesc Callau, des de la Cala Ràdio, ens informa que l'Ajuntament arranjarà diversos camins del terme municipal. L'actuació suposarà una despesa de 20.500 euros, dels quals 16.000 euros seran finançats mitjançant una subvenció del Consell Comarcal del Baix Ebre. Francesc Callau.
L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar actuarà en la millora sobre diversos camins del terme municipal afectats pels aiguats del darrer any. Actuacions per valor de 20.500 euros que comptaran amb una subvenció del Consell Comarcal del Baix Ebre de 16.000 euros, després de que els conceptes s'hagin acollit a una línia d'ajuts de l'ens comarcal als municipis. Andreu Martí, alcalde de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
Amb tot un conjunt d'actuacions que es van fer, que s'estan fent, inclús algunes d'elles, amb el tema dels aiguats, doncs vam creure oportú que amb el deteriorament que això produeix al terme, i sobretot concretament els camins del nostre terme municipal, doncs calia buscar un finançament també perquè no acabés repercutint a la butxaca directa del ciutadà, no? I en aquest sentit doncs hem aconseguit un ajut extraordinari de 16.000 euros, que en aquest cas ha vingut pel Consell Comarcal del Baix Ebre, que hem gestionat i que la seva totalitat, amb una petita aportació municipal, serà de vora els 20.000, 21.000 euros, on té, doncs, hi ha tot un llistat de carrers, de camins, hi ha tot un llistat de reparacions i de feines a fer, evidentment, de millores, no del camí nou, però sí de millores.
Els camins en els que s'actuarà seran el camí del Corral de Molins, el camí vell de l'Ametlla al Perelló, el camí paral·lel a l'autopista des de Cruïlla amb trossos i també de trossos a l'Àliga, el camí vell de l'Ametlla de Mar a l'Ampolla, el camí dels Racons, el camí des del pont del ferrocarril a l'Àliga, el camí nou de la Barrera, el camí de les Guàrdies, la baixada del barranc de Santes Creus i el lligalló de Manra a la zona de l'Àliga. Els treballs consistiran en excavacions laterals, reblers amb totú i doble tractament asfàltic depenent del camí.
Serveis informatius de Mute.
Lluïsa Bertomeu, des de Ràdio Delta, ens informa avui que l'Ona de Serveis posa en marxa als seus centres grups d'ajuda mútua. Lluïsa Bertomeu.
Tindre cura d'una persona gran amb dependència és una tasca dura i difícil. A l'Ona de Serveis, conscients d'aquest fet, han creat els grups d'ajuda mútua, un lloc on compartir l'experiència personal amb persones en la mateixa situació per tal de trobar recolzament i escoltar altres vivències que ajudin a portar millor el dia a dia, tal com explica la treballadora social de l'Onada del Tebre, Núria Vergés.
Els grups d'ajuda mútua són uns espais on se trobaran persones que tenen una problemàtica en comú i que el que volen és compartir les seues vivències i experiències per tal de que es puguin sentir recolzats en altres persones que estan patint la mateixa problemàtica que ells. Uh-huh. A vegades ens sentim una miqueta tots sols, tenim gent gran a càrrec, i pensem que ens sentim molt incompresos per la mateixa família, pels veïns, pel que dirà la societat, no sabem si portar una residència, uh-huh, moltes inseguretats. Bueno, desde la UNADO lo que intentarem, ¿vale? Desde la UNADO del Tebre, és que aquestes persones tinguin suport d'un professional i que, a més, entre elles se puguen ajudar. Un professional aquí estirem de suport, però el que volem és que entre ells se puguen expressar, puguen explicar com se senten i que, bueno, que se puguen sentir recolzats i que tinguin suport, que és el més important. El que m'ha estat pensant és de fer una miqueta de selecció ja de famílies, de centres de dia actuals a la nostra residència. Per què? Perquè ja els coneixem, ja sabem més o menys quin tipus de problemàtica tenen i sabem que els aniria bé. A més, volem que vingui pues, gent que estigui interessada del poble, que tingui gent gran a casa i que els pugui interessar, i sabem que es poden apropar a la onada. Farem una petita entrevista per a veure quina és la preocupació, quin suport és el que necessiten, i anirem fent selecció i petits grups.
Els grups d'ajuda mútua solen proporcionar ajuda material o emocional i promouen uns valors a través dels quals els seus membres poden reforçar la pròpia identitat. Si esteu interessats en aquests grups d'ajuda mútua, podeu inscriure-us de forma gratuïta o demanar més informació a l'Onada del Tebre, telèfon 977 48 39 75.
Serveis informatius de Mute.
Jornades gastronòmiques de la Galera i l'Ostra. Fins al 15 de març a Sant Carles de la Ràpita. Degusta el millor de la cuina marinera a Can Batiste, Restaurant Llançola, Casa Ramon Mariners, Miami Campons, Restaurant Varadero, Can Víctor, Restaurant Bon Marisc, Can Manyà, Restaurant Juanjo Platja, Restaurant Les Palmeres, Restaurant L'Alberg, Restaurant Mariluz i Braseria Mar de Foc. Menús a 35 euros, inclou begudes, postre, cafè i l'IVA. Més informació a www.turismelarapita.com i www.cuinalarapita.com. Fins al 15 de març, a Sant Carles de la Ràpita, jornades gastronòmiques de la Galera i l'Ostra.
Des d'Alcanar Ràdio, Domènec Ramal ens informa que a Alcanar, la Regidoria d'Acció Social i Ciutadania organitza la segona edició del curs d'atenció a persones amb dependència, un curs que començarà aquest mes de febrer i que s'allargarà fins a finals de juliol. No és així, Domènec?
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, des d'Alcanar parlem avui de qüestions i propostes formatives perquè la Regidoria d'Acció Social i Ciutadania del nostre Ajuntament, en col·laboració amb el Servei d'Ocupació de Catalunya i gràcies al Pacte de Santes Creus, el Pacte Territorial per a l'Ocupació de les Comarques Tarragonines, organitza una nova edició, la segona ja, del curs de formació d'atenció a persones amb dependència. Un curs del qual als nostres micròfons en parlava la regidora d'Acció Social a l'Ajuntament d'Alcanar, Carmen Navarro. Escoltem.
En el marc d'actuacions de formació per afavorir la inserció sociolaboral de dones des de la Regidoria d'Acció Social i Ciutadania, vam organitzar un curs de formació d'atenció a persones amb dependència. Inicialment, la idea era que organitzar només un curs, però la inscripció va ser tan elevada que vam decidir a organitzar-ne un segon. Este segon curs començarà el proper dilluns, i des d'aquí invitem a totes aquelles persones que estiguin interessades a que s'inscriguin i poden fer-ho a l'Ajuntament d'Alcanar, de nou a la una de migdia, preguntant per Daniela. Les característiques d'este curs és que van destinades a dones residents al terme municipal d'Alcanar que estiguin aturades i interessades sobretot en formar-se en el camp de l'atenció a persones amb dependència. Persones que tant poden ser gent gran com persones amb discapacitat. La durada del curs serà aproximadament des de mitjan de febrer a finals de juliol i les classes seran tant teòriques com pràctiques. Des d'aquí encoratjo a totes aquelles dones que tinguin ganes de formar-se en aquest àmbit que els podrà servir tant a nivell personal com laboral.
Cal dir que el curs presenta un total de 445 hores de formació teòrico-pràctica, formació específica en atenció a persones amb dependència, però també formació complementària com competències lingüístiques en llengua catalana, formació en noves tecnologies i també en tècniques de recerca de feina. Les persones interessades es poden adreçar a l'Ajuntament d'Alcanar, com deia la regidora, de 9 del matí a 1 del migdia, demanant per Daniela. Si ho prefereixen, també poden trucar al telèfon 977 73 20 13.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona a les Terres de l'Ebre ha promocionat a Holanda les múltiples propostes de cicloturisme i senderisme que ofereixen les Terres de l'Ebre. La difusió s'ha dut a terme a la fira especialitzada en turisme actiu Fiets amb Waldenbeurs a Amsterdam, un dels certàmens més importants dels Països Baixos pel que fa a aquest àmbit turístic. El Patronat de Turisme hi va realitzar contactes amb operadors holandesos especialitzats a banda de donar a conèixer el territori ebrenc al públic assistent. Les Terres de l'Ebre han disposat d'un espai propi dintre de l'estand de Catalunya. La fira Fiets amb Waldenbeurs pretén donar resposta a l'interès creixent que s'observa entre la població dels Països Baixos per vacances actives i per aspectes com la sostenibilitat, el respecte al medi ambient o la conservació del paisatge. Tots aquests elements expliquen l'augment considerable del nombre de visitants en els darrers anys. Dels 17.000 visitants l'any 2009 s'ha passat als 22.000 el 2011. L'organització de Fiets amb Waldenbeurs va dedicar el primer dia a un simposi sobre el món del cicloturisme i senderisme, durant el qual van compartir les experiències de diverses destinacions. Paral·lelament, es va realitzar una jornada de treball específic, un workshop, entre agents turístics amb la presència de diferents destinacions europees i operadors. I continuem parlant de turisme perquè Sant Carles de la Ràpita posa a l'abast dels seus turistes les últimes tecnologies per tal que puguin gaudir d'una visita al municipi amb una guia i propostes de rutes als seus telèfons mòbils i tablets. El projecte Ràpita Turisme Digital s'articula a partir d'un quiosc digital, un portal web dinàmic, www.turismelaràpita.com i una guia de la Ràpita per a smartphones, iPhone, iPad i Android. El projecte ha estat dissenyat per l'empresa LogicWeb.com i ja s'ha posat en marxa amb bons resultats, segons explicava la regidora de Turisme de la Ràpita, Rosa Anglès. Les aplicacions es poden descarregar de forma gratuïta, disponibles al Apple Store i Android Market, a més de la web de l'Oficina de Turisme, i els recursos turístics es poden consultar posteriorment sense necessitat de connexió a internet. D'aquesta manera, segons explicava el responsable del projecte, Enric Guinovar, els visitants estrangers es poden descarregar els recursos als seus països d'origen i gaudir-ne aquí sense cap sobrecost en la factura d'internet. La guia de la Ràpita està disponible en 4 idiomes, català, castellà, anglès i francès, i disposa dels següents apartats. Descobreix la Ràpita amb festes, tradicions i història, què visitar, gastronomia, on dormir, natura i activitats, i platges, tot plegat amb la geolocalització i el planificador de viatge, entre altres recursos. També hi ha la possibilitat de descarregar-se 4 audioguies per fer rutes pel municipi. La primera recorre els principals espais de la població, com l'Església Nova, la plaça Carles III o el Port Pesquer. La segona proposta s'endinsa en el Delta de l'Ebre per descobrir l'entorn de la llacuna de l'Encanyissada, mentre que les dues restants permeten recórrer la badia dels Alfacs i els espais més singulars de la Serra del Montsià.
Serveis informatius de Mute.
Demà dijous, dia 16 de febrer, es realitzarà amb motiu de la celebració del Dijous Jarder les tradicionals visites guiades gratuïtes a la Vila Romana i a la Torre de la Carroba d'Amposta. Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio, ens amplia aquesta informació.
Doncs sí, aquestes visites organitzades per l'Ajuntament d'Amposta i el Museu de les Terres de l'Ebre estaran guiades per les monitores dels serveis educatius i turístics del museu. Aquest any arriben a la seva 6a edició, esdevenint, per tant, una activitat totalment consolidada en la que cada any hi participen un bon nombre de ciutadans provinents tant d'Amposta com de les ciutats i pobles veïns. Una bona manera de celebrar el Dijous Jarder, tal com explicava Pere Luque, portaveu del Museu de les Terres de l'Ebre.
Anem a fer una excursió al Dijous Jarder, com fem sempre. Vull anem a recuperar una tradició que és molt nostra i anem a fer-ho així. Llavors és la 6a edició i manté el mateix format que ha tingut dos a tres anys, és a dir, són 3 visites guiades que guien les nostres monitores, les monitores dels serveis educatius i turístics del museu. Són 3 visites, una a les 3:30, una a les 4:30 i una a les 5:30. La gent només que té que fer la gent només acudir a la torre, a peu de la torre, a una de les 3 hores, a les 3:30, 4:30 o 5:30. I ja les guies ja els ho diran i els repartiran en dos grups i ja començaran la visita. Per tant, l'únic que han de fer és, a l'hora que els ho vegi bé, d'aquestes 3, 3:30, 4:30, 5:30, que vagin al peu de la torre i llavors podran fer la visita, i si emporten un bocadillo de truita amb salsitxa i pan tomata, doncs millor encara.
El conjunt patrimonial de la Carroba està ubicat al costat de l'Eix de l'Ebre, on es poden visitar les restes de la part rústica d'una vila romana que va estar en funcionament des del segle II abans de Crist fins al segle V després de Crist, i que mostra el que foren les explotacions agrícoles romanes de l'Ebre. Al seu costat, la torre fou construïda a l'edat mitjana, concretament al segle XIV, i constitueix un dels exemples més majestuosos de la xarxa de torres de l'Ebre.
L'informatiu de Mute, tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La informació esportiva a l'informatiu de Mute. Els esports.
I obrim el nostre apartat esportiu amb una notícia que ens arriba des de Deltebre, ja que Amado Cebolla ens informa que el vinarosenc Santi Forner és el nou tècnic del club deportiu La Cava. Amado Cebolla.
Santi Forner és el nou tècnic del club deportiu La Cava, natural de Vinaròs, de 38 anys, i va ser jugador de l'Alcanar i del Vinaròs. Precisament amb l'últim, el Vinaròs, va estar entrenant a 5 temporades. Ara, amb La Cava, que ja va poder veure el passat diumenge, però no a la banqueta per la rapidesa del fitxatge, i comentava al Moute que va veure a l'equip tranquil i amb ganes de fer bé les jugades, i van estar molt atents. Així ens ho va comentar per primera vegada al Moute, el nou tècnic del club deportiu La Cava, Santi Forner.
Se posa en contacte amb mi la directiva de La Cava. La veritat, era un fitxatge per mi una miqueta inesperat, però bueno, pues ells se devien informar de que jo esta temporada estava entrenant al Vinaròs, vaig dimitir per uns motius personals, i bueno, pues al final he acabat venint aquí. Portava ja... Era la sexta temporada que portava el Vinaròs club de futbol, i aquest any pues no m'ha interessat la cosa, pel que sigui, i bueno, pues s'ha entrat que estava lliure i s'han posat en contacte amb mi i vam arribar a un acord en seguida. Al principi entrenarem dimarts, dijous i divendres, com me van comentar a mi que s'entrenava habitualment. Jo crec que són els tres dies més apropiats per poder entrenar un equip de futbol, que jugar el diumenge, per supost. Si juguessis el dissabte ja, quizás se tregués de retocar una mica, però en principi jugar el diumenge crec que són els tres dies més apropiats. I bueno, esta setmana pues vam estar parlant, a mi m'interessava fer un partidet. No sé si acaba d'estar tancat o no, però en un principi teníem que jugar contra la Rapitenca, no sé si era el dijous, i crec que bueno, és un partit amistós que m'aniria bastant bé, perquè així pues, acabes de conèixer una miqueta millor la gent.
A entrenador nou, victòria assegurada, així ho diu la dita, i així ens va ser. Aquesta setmana s'entrenaran i anirà bé l'aturada del Carnaval, més que res per conèixer la plantilla, recuperar jugadors i començar a planificar la recta final del campionat. El mateix tècnic no descarta la incorporació d'algun fitxatge per reforçar la plantilla.
Serveis informatius de Mute.
La parella de ball Planera, formada per Genís i Ariadna, segueixen triomfant a les pistes de ball. El passat cap de setmana es proclamaven campions d'Espanya dels 10 balls a Deltebre en categoria juvenil. Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens amplia la informació.
El passat mes de setembre, la jove parella de ball formada per Genís Ruiz i Ariadna Gómez aconseguien proclamar-se campions de Catalunya en la modalitat de balls llatins al 7è Campionat de Catalunya de Balls de Saló i competicions associades. Ara, aquest passat cap de setmana, la parella competia també al Campionat Estatal de 10 balls celebrat a Deltebre i es proclamava campiona d'Espanya en la categoria de juvenils, refermant-se d'aquesta manera com una de les parelles de ball amb més projecció dintre d'aquesta disciplina. Els balladors competeixen amb l'equip que presenta l'escola de ball Planera Ampostina Quick Dance, segons els seus professors, la més representativa de les nostres comarques a aquest campionat estatal. De fet, cal destacar el bon paper dels balladors de l'escola, amb els resultats obtinguts també per altres parelles, com la formada per Roger Franquet i Mariona Ferrer, que aconseguien quedar classificats en tercera posició en la categoria júnior, i semifinalistes en juniors i youth, les parelles formades per Maria Arassa i Genís Betrián, i Agustí Ferrer i Alba de Miguel, respectivament. El campionat d'Espanya, recordem que estava organitzat per l'Agrupació Espanyola de Ball Esportiu i l'Associació Amics dels Balls de Saló de Deltebre.
I fins aquí el nostre temps en dedicat a les notícies. Tornarem a estar amb tots vostès demà, a la mateixa hora i a la mateixa sintonia. Fins llavors, adeu-siau i molt bona tarda.
L'informatiu de Mute.
Un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.